Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Salutacions, avui és dimarts 4 d'octubre, una jornada marcada per la publicació de les dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal. Ens diuen, aquestes dades, que puja l'atur a l'estat espanyol, baixa a la Comunitat Valenciana i puja a la província de Castelló. En fi, tenim un cel núvol i una temperatura de 22 graus. Arribarem als 27 graus de màxima durant tot el dia. Vostès estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada i comença Protagonistes.
En Apunt volem que sentes la teua terra viva i que ens acompanyes fins a una alqueria blanca, que pugues entrar a la cuina de Morera i escoltar un sincer bona vesprada. Volem que conegues altres països amb valencians al món, però també contar-te tot el que passa matí, migdia i nit als informatius. Tenim tot un ventall de programes en què la província de Castelló és protagonista. Suma't a la teua tele amb la col·laboració del Col·legio de Administradores de Fincas València-Castellón. Apunt, la veu de tots.
L'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural impulsen la tercera edició del programa d'inserció sociolaboral dirigida a persones amb diversitat funcional. Un total de 10 persones es beneficiaran d'aquest programa, que tindrà una duració de 12 mesos. Si tens una discapacitat reconeguda superior al 33%, pots inscriure't fins el 17 d'octubre a fundacióCaixaRural.org. Donant oportunitats, fem poble!
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vila Vella.
Dues horetes estarem tots junts i en el programa d'avui tindrem economia i ocupació, també cine, solidaritat, història i tradició. Elisa Parra i Conxita Goterres de l'associació local Manos Unida ens portarà ens parlarà de la seva agenda d'actes en els quals destaca eixe sopar de la fam i el rastrillo solidari. També se n'anirem a la localitat de les Alqueries perquè la seva alcaldessa Esther Lara ens doni a última hora d'eixe eslai d'ahir per la vesprada en les festes que se celebren a hores d'ara de la Mare Déu del Niño Perdido, en les quals una dona va resultar ferida per el bou en corda, un succés que ha fet saltar les alarmes de nou sobre la seguretat en els actes taurins. També ens acompanyarà Luis Cabedo, veí molt actiu del barri del Crist del Calvari i autor de la pàgina de Facebook Amics del Crist del Calvari, on parla de cine, jocs, realesa, tradicions onomàstiques i curiositat de tot tipus sense perdre la perspectiva de la localitat de Vila-real. També el crític audiovisual Òscar Parra, finalment, que no va poder acompanyar-nos ahir, avui sí que ens farà un repàs dels assassins en sèrie en els formats més actuals, parlar de Dahmer, estrenada fa uns dies a Netflix, i també de pel·lícules que conformen la història del cine, des de la seva faceta de criminòleg, analitzant aquests perfils que generen tantíssima curiositat i inquietud. No se'n vagin per a gaudir de tots aquests continguts inèdits que els resumim i, a més dels que ens ha dit, de ben segur que tindran molts més que vostès ens deixaran que els sorprengam.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico, las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rajolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566. Mármoles Mijares patrocina la noticia del día.
Recorden, Mármoles Mijares treballa en les millors marques del mercat. Si parlem de la notícia del dia, hem de parlar de aquestes dades que ens oferia el Ministeri de Treball, que a tota a la comunitat valenciana baixen 1.250 persones, però, desgraciadament, el mes de setembre ofereix una xifra total d'aturats a la província de Castelló de 37.120 persones en comptabilitzar 1.127 aturats més. És el segon mes consecutiu de pujada de l'atur després dels més de 800 aturats registrats a l'agost, pel que en dos mesos ha augmentat l'atur en 2.000 persones a la província de Castelló. Puja sobretot l'atur en el sector serveis. Són, i això és d'esperar, 650 persones que queden a l'atur després de que passa este període estival. Però, ojo, així ve el problema. La indústria augmenta en 290 aturats. I parlem de que això és el mes de setembre, el mes en què les empreses del sector tauleller se n'adonen de la quantitat de lo que pugen l'energia i que no poden, o en les previsions que tenien, no podien seguir tenint la mateixa marxa de lo que havien pressupostat. Existeix també una pujada de l'atur en el sector de construcció, però és molt lleugera, són 13 aturats. I en el col·lectiu sense ocupació anterior, amb 171 aturats més. També augmenta la desocupació en agricultura, però només en tan sols dos. Si comparem les dades amb este mateix mes de l'any passat, la província té 5.166 aturats menys del total d'aturats prop dels 23.000 corresponent a l'atur que teníem, l'atur femení, i una mica menys de 14.000 al masculí. És dir, malgrat la diferència, en aquesta ocasió la majoria de l'atur registrat durant el setembre ha correspost de l'atur masculí. Ojo, així hem d'analitzar dues coses. L'any passat la província tenia 5.166 aturats menys, però encara estàvem baix les restriccions, és a dir, encara teníem restriccions que venien de la pandèmia. Per tant, no estava tot en total producció com era el sector de restauració. I si parlem de que esta volta n'hi han més aturats homes que se registren, vol dir que una gran majoria del sector tauleller és masculí. Per tant, estem totalment afectats, estem afectats de ple, i és ahí on hem de lluitar per aquest problema que tenim, perquè cap sector se salva d'aquesta sagnia, però la que la protagonitza sense ningú dubte és el sector ceràmic, amb prop d'una desena d'ERTOs i més de 7.000 treballadors afectats pels mateixos. Mira, la situació no pinta gens bé a la nostra província i se fa més que necessari mesures de veritat i accions immediates, perquè salvar un sector que dona de menjar a moltíssimes famílies té que ser en la província de Castelló és la prioritat pels dirigents. No fer d'eixa crisi un programa electoral.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
T-Cross, T-Rock, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos, trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo, desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tan top.
Conta con eso, Turbante, trae todo tu tronío hasta Marzá o consulta condiciones en marzá.es. Avenida Lairón 60, Castellón y Camí Travesa 24, Bilbao. La Real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
En Grúas Tomàs estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomàs.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my head saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. You're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be. Thinking maybe you'll come back here to the place that beat me. And you'll see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, I'm not
I ara sí, ara anem a parlar en Manos Unides. En este cas anem a parlar en Elisa Parra. Bon dia, Elisa.
Bon dia, bon dia.
Havíem presentat bé que a Conxita Gutiérrez, que la companyeria, però per força major no ha pogut vindre, per tant anem a parlar en Elisa Parra. Mira, per la gent que a voltes no li dona o no sap o desconeix la funció de Manos Unides. Bueno, pues Manos Unides és una organització no governamental per al desenvolupament de voluntaris catòlics i seglars. Se va fundar en 1959 i la seva finalitat és la lluita contra la fam, la pobresa i les desigualtats. En aquesta presentació, Elisa, jo crec que podem començar a entrar en matèria i parlar, per exemple, com una cosa que es fa tots els anys és el sopar de la fam.
Sí, és molt tradicional que en tota Espanya pues, es faça el sopar de la fam.
I aquest sopar és... vostès l'organitzen en un lloc, per exemple, així en Villarreal, on s'organitza?
Així en Villarreal ja fa molts anys que uh-huh. ens ho va oferir mossèn Guillermo de fer-ho allí en el col·legi Bisbe Pont. I la veritat pues, que estem molt agraïts perquè és un bon lloc gran on la gent acudís i estem la mar de bé.
En tota la solidaritat del món, sí. Perquè sap que això va a un bon fi. Exacte. Se fa en el Col·legi Bisbe Pont. Cal dir que Elisa Parra és la representant de Manos Unides així en Villarreal, la ciutat de Villarreal. Se farà en el Bisbe Pont i Aquí, quin dia?
Es farà el proper dia 15, a les 8 de la vesprada. I
normalment se tria la mateixa cita o la mateixa per a tots, o se fa durant el mes d'octubre i cada un fa el seu part de la fan quan millor cada ciutat o cada població decidís.
Sí, sí, això que tu dius. Cada població elegís pues, la fecha que a lo millor pues, més bé pensa que
pot anar.
Que pot anar al seu part.
Poden acudir perquè la persona que acudís es fa arribar un donatiu. En este cas, en Vila-real, el donatiu sabem la quantitat que és.
Sí, són 10 euros.
La compren i poden acudir allí al sopar de la fam, on el menjar és molt bàsic, és un menjar pobre.
Sí, el sopar de la fam.
Perquè precisament és per recaudar els majors fondos possibles.
Sí.
Però també hi ha gent que aporta i després no va.
Sí, sí, sí. Per supost, inclús en guany, nosaltres tenim molta fila zero. Perquè n'hi ha gent que pues, a lo millor ja per motius que siga no pot anar, però que continuen col·laborant i vamos, tenim moltíssimes invitacions, moltíssimes aportacions, més que res de fila zero.
Sí, perquè imagina't si el 15 d'octubre no poden anar, però vostè vol col·laborar en este fet que recordem és la lluita contra la fam, la pobresa i en definitiva contra la desigualtat.
Això és.
Projectes que n'hi ha així en Manos Unides en la ciutat de Vila-real.
Pues en la ciutat de Vila-real els projectes que tenim els financiarem conjuntament en altres pobles del voltant. I també, com ne tenim dos, en el que és la delegació, o sigui, Castelló. Entonces tenim un projecte en Nicaragua,
sí,
que beneficiarà a 7 comunitats que, deguda a la pandèmia, pues, la gent que allí no pot, podem dir, sobreviure, pues, deguda al Covid, no ha pogut eixir, no s'ha pogut desplaçar a treballar a altres llocs.
Sí.
Entonces, pues, n'hi ha que promoure pues, en primer lloc, les mesures de prevenció de contagi. Però allí tenen un clima molt, molt sec, molt rocós, i existís una tremenda escassez d'aigua, i hi ha que ajudar-los i ensenyar-los a la producció d'aliments locals, ajudar també als emprendedors i formar-los pues, en els oficis per a que no tinguin aquesta necessitat tan gran de desplaçar-se quan venen aquestes coses, aquestes circumstàncies, a altres llocs.
Entonces, lo que se recaude del rastrillo solidari, que serà en conjunt, concretament, les ciutats que participaran seran Vila-real, Castelló...
Serà Vila-real, a veure si me recorde. Vila-real, Castelló, està també Burriana, Nules, Onda, Segorbe, Gèrica, la Vall d'Osó i nosaltres, i Vila-real.
I seran cada ciutat tindrà el propi rastrillo.
Sí.
Lo que se replegue faran una caixa conjunta per a l'acció de Nicaragua.
Això és. I després tenim també un altre, si poden cobrir-los els dos.
Disculpe, sí. Per a lo del rastrillo.
Sí.
Per a la gent que no sàpia.
Sí.
Molta gent ho ha mirat, però no saben com arriben aquestes coses al rastrillo. És dir, què podem trobar? O per què hem d'anar a aquest rastrillo?
Pues en el rastrillo, a part de la solidaritat, pues, nosaltres ahir tenim moltíssimes cosetes que són de Mans Unides. Poden ser pues, fulars, en fi, la gent ho sap. I després també tenim que moltes tendes, molts comerços de Vila-real, pues, ens donen...
Fan aportacions.
Fan aportacions per a que,
de productes.
De productes, però tot... O sigui, no és de segon mà, sinó que...
Ja. I la gent pot anar a adquirir-los, sí, i aquests diners directament van a esta acció de Nicaragua. Un concert crec que tenen.
Sí, tenim un concert, anem a veure, el dia en l'auditori, el dia 13, és un concert que el títol és La espiritualitat i el ritmo, de Duke Ellington. La direcció musical... corre a càrrec de Rosana i Gisela, que Tots.
Sí, canten en la coral.
Sí, veus de cambra. Es pertenecen a veus de cambra. I és un concert per a veus, piano i banda de jazz. I veus de cambra pues, estarà acompanyat per la banda de Ricardo Belda Trio. Ricardo Belda Trio són guanyadors de premis nacionals sí. e internacionals en aquest estil musical. També hi haurà dos ballarins, Valentín i Javier Rossell, de Claclé. Sí, sí, en fin.
Sí, serà el 13 de novembre, són uns artistes, bueno, vostè l'ha presentat molt bé, però són d'allò de lo més bo, de lo jo més que conec algun.
Sí, sí, sí.
Entrada, també hi haurà fila zero, i entrada?
Fila zero, l'entrada, no estic segura, però crec que són 10 euros, però bueno, més no.
I anirà també en este de Nicaragua o serà per una altra cosa?
No, va tot al mateix fi per al Nicaragua i el de Senegal també.
O sigui que ne tenen dos.
El Senegal és que tenim una de formació, la construcció d'unes aules de formació professional per abarcar a 300 alumnes i donar-los classes d'informàtica, en fi... Tenim ahí...
La formació que ells, ells necessiten o que requerisquen. Li dic això perquè sé que són molt transparents i que, sí. i que la gent confia molt en vostès i a voltes tenen ganes d'explicar totes aquestes accions on van, no? I sí. per això li pregunte, perquè imagina, estava dient-nos lo de Nicaragua i té allò també del Senegal que estan fent estos sí. cursos, que si no li pregunte, no se recorda i el que volem saber és tota aquesta quantitat de que la gent confia i que els dona, a quantes coses van? Aquesta transparència que vostè tenen, que ens l'explique.
Nosaltres tenim una transparència completa, per mig d'auditories i també que Mans Unides no té les oficines, únicament les té en Madrid, els servicis centrals estan en Madrid. Mans Unides, fora d'Espanya, no té oficines ni té intermediaris. Doncs els projectes venen des de el lloc on s'han de realitzar, entonces pues ho miren i si efectivament es poden fer, pues en col·laboració simplement en els seus socis locals se duen a terme els projectes. I Mans Unides pues, és una ONG de voluntaris, on el 97% de la gent són voluntaris. El voluntariat està present en tots els nivells de la institució. I la transparència, pues, com he dit, és completa. Les persones, la gent que no tinga dubte i que els seus diners apleguen on han d'aplegar.
Mire, jo és que estic llegint una cosa molt bonica. I jo, quant de temps porta Manos Unides en Vila-real?
En Vila-real més de 30 anys sí que porta.
Perquè, mire, diuen que és una organització en història. L'organització de la campanya contra la fam es comença en 1955, quan la Unió Mundial d'Organitzacions Femenines Catòliques fan públic un manifest en el que responen a aquesta crida de l'Organització Nacional d'Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació. La FAO anunciava un compromís en la lluita contra la fam en el món i en 1959 les dones d'Acció Catòlica d'Espanya sí. prenen el testic i sí. se llancen les primeres l'Ixa primera campanya contra la fam. A partir de Ixa se va configurar l'actual Manos Unides.
Sí,
Unides.
Perquè, per exemple, Càritas i Mans Unides pues, són germanes i van de la mà. Entonces, Càritas se va crear per a la fam, o sigui, a pal·liar la fam de les persones més que res en Espanya, i elles se van donar compte que també n'hi havia un altre món que se moria de fam.
Però dones compte com són les dones les que sí. fan aquest llançament, sí. és a dir, és una campanya catòlica i totalment femenina,
Sí, sí.
Feminista, ara... és a dir, és la primera acció feminista i se fa precisament país a lluita contra la fam al món.
Sí, tot dones són les que van...
És la primera... Agarren elles el testic i llancen aquesta primera campanya contra la fam. Per tant, no hem de deixar de perdre han de seguir sent com eren ja en el 1955, aquestes primeres dones?
Sí, com?
Com eren elles ja en el 1955?
Ah, sí.
Aquestes primeres dones? I seguir en aquesta acció. Per això que parlen a moltes voltes de d'aquestes accions feministes, ja en aquest moment les dones d'Acció Catòlica
ja agarren el testic. Sí. Així és.
No sé si tindran que anar anunciant més coses, però jo espero que mos tinguin molt informats. No sé si vol comentar alguna cosa més.
Ja sabem que són moltes cosetes en molt poc de temps, però és que les circumstàncies no hem pogut repartir-les.
Claro.
I ara, pues, per això, en este trimestre, pues, farem el sopar, el rastrillo i l'auditori, que me l'han concedit l'Ajuntament, i també vull agrair a la Regidoria de Cultura, a Rosario, també, que està molt en nosaltres i ens ajuda pues, moltíssim, la veritat.
Cal dir que això se fa sense ningú tipus d'ànimo de lucro.
No.
Tots som voluntaris.
Sí.
A més, li he dit això, he dit, no, això és totalment perquè ens naix, no? Tenim aquesta sensació de servei, no?
Tenim aquesta sensació, perquè som persones pues que gràcies a Déu han recibit molt en aquesta vida.
Ui, que bo és això.
I entonces, pues, jo per lo menos i la majoria mos veiem en la necessitat i en l'obligació de donar també part de lo que hem, recibit, de lo que hem rebut.
En aquest cas, el que diu Manos Unides és que no importa com ho facis, el que importa és que ens ajudes.
Sí, exactament.
És així, no?
Cada un pues, que ajude de la manera que puga.
Elisa Parra, no faltarem ni al rastrillo, tampoc faltarem a aquesta actuació que tindrem en novembre.
Sí, hem de dir això que no... serà de, vamos, de nivell, serà preciós.
I el que tinga, que no siga d'esta població, perquè lògicament mos enteren en tota la província de Castelló, que participe en la seva població i se sopar de la fam.
Sí.
Que, com bé hem dit, no importa com siga, el que importa és l'ajuda.
L'ajuda.
Elisa Parra, moltes gràcies per haver estat ací.
Gràcies a vosaltres i agrair a tota la gent la seva solidaritat, perquè una vegada més és que no veu fronteres, o sigui, què és el que tenim que fer, per aquestes coses, que eliminar fronteres, perquè n'hi ha gent que efectivament s'agita sense sopar i no sap si el dia següent pues, tindrà algo que portar-se a la boca, i això pues, és molt dur i tenim que estar ahí.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad.
Real Export. Estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Almassora celebra les seues festes en honor a la Mare de Déu del Roser. Del 30 de setembre al 9 d'octubre, concerts, gastronomia, exposicions i molt més. Consulta el programa a www.almassora.es i vine a gaudir de la festa. Ajuntament d'Almassora.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Nuevas instalaciones FIH Fitness en Avenida Arcadi García Sanz 25, frente a Porcelanosa. Nunca cuidar tu cuerpo fue tan fácil. Todo el equipo fitness que necesitas tanto para particulares como profesionales a un precio asequible y con asistencia técnica postventa. Productos españoles de fabricación local. Ven a visitarnos y aprovecha nuestra oferta de apertura. Bicicleta de ciclo indoor modelo Mac Bike por tan solo 499 euros hasta fin de existencias. No pierdas esta oportunidad. Te esperamos. Oferta disponible en nuestra tienda online fihfitness.com, donde también puedes visitar nuestra sección de ocasión. Para más información sobre nuestros servicios, visita nuestra web fihfitness.com.
Estás escoltant la 92.2 de la frecuencia modulada.
I com ja els avançàvem abans el tema del dia, la província de Castelló suma 1.127 persones parades en el mes de setembre i se planta en 37.120 persones sense treball.
Per contra, la comunitat valenciana, concretament a les províncies de València i Alacant, la desocupació s'ha reduït en 1.250 persones, el que és el tercer major descens a Espanya. A Castelló, cap sector se salva d'aquesta sagnia que protagonitza sense dubte el sector ceràmic, amb prop d'una decena d'ERTOs i més de 7.000 treballadors afectats pels mateixos. Des de la Secretaria Autonòmica d'Ocupació, dirigida pel castellonenc Enric Nomdedeu, s'han celebrat les bones xifres autonòmiques. Nomdedeu ha enfatitzat que es tracta d'una bona notícia, ja que des de l'any 2008 no teníem ni un setembre tan bo. De fet, tal com ha recalcat el secretari autonòmic, mentre que en el conjunt d'Espanya l'atur ha pujat, la comunitat ha sigut la tercera autonomia on més ha avançat. Cap menció en la valoració de Nomdedeu a la situació de l'ocupació a Castelló. Escoltem el secretari autonòmic.
Les dades que hem conegut avui parlen de més de 1.200 persones que han deixat d'estar inscrites en els espais labora. És una bona notícia. Des de l'any 2008 no teníem un setembre tan bo. De fet, en un moment on s'ha incrementat l'atur en Espanya, nosaltres som la tercera comunitat autònoma on més ha baixat. Això, òbviament, significa que el nostre mercat laboral està resistint d'una manera notable a una crisi econòmica que ens venen anunciant des de ja fa mesos.
I l'empresa Comet Enginyeria obrirà una seu en l'aeroport de Castelló per al disseny, producció i certificació de components aeroespacials.
Així és, l'aeroport de Castelló fa un nou pas per la seva aposta per la diversificació i l'acolliment de projectes innovadors vinculats al sector aeronàmic i espacial. L'empresa valenciana obrirà a principis de 2023 una seu en l'aeroport castellonet dedicada al disseny, producció i certificació de components aeroespacials. La directora general d'Aerocas, Blanca Marín, ha incidit en l'objectiu de l'aeroport de dirigir-se en un espai d'oportunitats per a les empreses del sector i exercir un paper dinamitzador de la indústria aeroespacial en la comunitat valenciana.
IBM i Sagarra, que hi ha oberta en este moment en els candidats en compromís, perquè Alberto Ibáñez d'Iniciativa insisteix que no hi ha més candidat de Més Iniciativa o dels Verds, que només hi ha de compromís.
I si és el portaveu d'Iniciativa Compromís, Alberto Ibáñez ha negat que l'anunci de Joan Baldoví per a presentar-se a les primàries per a ser el candidat de compromís a la presidència de la Generalitat suposarà cap trencament intern de la coalició d'esquerres. A més, Ibáñez ha reivindicat a Oltra com a opció front a Baldoví i ha assegurat que si ella vol serà candidata de nou.
I en clau nacional, PSOE i Unides Podem aconsegueixen un acord sobre els pressupostos del 2023 després de pactar noves mesures socials.
El govern ha tancat en la matinada d'aquest dimarts l'acord per aprovar en unes hores en el Consell de Ministres l'avantprojecte de la llei de pressupostos per a 2023. Les principals novetats inclouen una ajuda quasi universal de 100 euros per a mares amb fills de 0 a 3 anys. Fins ara era només per a mares treballadores i una millora substancial de les prestacions per a desocupació que detallaran aquest mateix matí el soci de l'executiu. És el tercer pressupost del govern de coalició.
I el modista de Llíria, Francis Montesino, assalta en la seva casa i la Guàrdia Civil practica les primeres detencions.
L'incident va tindre lloc el diumenge, quan diversos encaputxats van entrar en el domicili del dissenyador i el van emmanillar al costat d'un altre home que es trobava a l'interior de l'habitatge. Va acudir una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual va assistir al modista, de 71 anys, per policontusions. Immediatament, després es va sol·licitar una unitat del servei vital bàsic per a traslladar a Montesinos a l'Hospital Llíria, amb policontusions. Després d'això, el dissenyador va interposar una denúncia davant la Guàrdia Civil i els agents han efectuat les primeres detencions.
Detingut en Alacant un narcotraficant inclòs en la llista de delinqüents més buscats d'Europa.
Efectius de la Guàrdia Civil han detingut a la província d'Alacant un narcotraficant inclòs en la llista Most Wanted d'Europol, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat. L'home és un ciutadà estonià de 56 anys i fugit de les autoritats del seu país d'origen, on està acusat de formar part d'una organització criminal dedicada a la introducció de haixís en diversos països del nord d'Europa.
I el Dia de les Paelles Europees es reunís 5.000 persones i ompli els carrers d'il·lusió.
El municipi d'Oropesa va viure ahir una de les seues jornades més multitudinàries de les festes en honor a la Verge de la Paciència. Milers de veïns, veïnes i visitants van prendre els carrers en l'esperat Dia de les Paelles, que va citar a nombrosos grups d'amics i familiars vinguts de diferents punts de la província i d'Espanya, com Saragossa o el País Basc, en un esdeveniment en el qual el fum i el safrà van ser els grans protagonistes.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación, siguen confiando en ellos.
No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Toldos y Cerramientos, Mare Nostrum lanza una oferta en pérgolas bioclimáticas a un precio muy especial. Si estás pensando en instalar una pérgola bioclimática en el jardín de tu casa, en tu restaurante o en tu empresa, aprovecha esta ocasión. Hasta el 31 de octubre tienes un 20% de descuento en pérgolas bioclimáticas Brustor, en 3 magníficos modelos. Llámanos al 964-534208 y te informamos sin compromiso. Toldos y Cerramientos, Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
Les festes patronals de les Alqueries tornen a la normalitat. Del 30 de setembre al 9 d'octubre podràs disfrutar d'activitats per a tots els públics amb actes taurins, música i tot tipus d'entreteniment. Disfruta de les festes de les Alqueries. Consulta el programa lesalqueries.es. Ajuntament de les Alqueries.
S'acaben les vacances, però tornem a les pistes.
L'Esportiu Bàsquet Villarreal reprèn l'inscripció de nous jugadors de totes les categories per a la temporada 2022-2023.
Si t'agrada el bàsquet i vols gaudir en un club i en uns equips on se progressa i millora dia a dia, no t'ho penses. Inscriu-te, faràs molts amics.
A la nostra web www.ebvila-real.com i a les nostres xarxes socials podràs trobar tota la informació.
T'esperem.
Como se llama? Bonita. Mi casa.
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection.
Com els avançava al principi de del programa, que avui tindríem a l'autor de la pàgina Amics del Crist del Calvari de la ciutat de Villarreal, és Lluís Cabedo. Molt bon dia, Lluís.
Molt bon dia, Susana, i moltes gràcies per convidar-me.
Bueno, és que ens entreté molt, no? Perquè, mire, avui, per exemple, què vol que li diga? Acaba de posar vostè una publicació a on... atentos, la gent que estigui sentint-me això. Les discoteques a Villarreal. Qui no recorda aquella famosa discoteca de Flamingos, Tiffany's, Playback? I ojo, diu, te pregunta, quina discoteca freqüentaves i quines cancions van ser amb la qual vas ballar? Pues, saps què fas en aquest moment, Lluís? Jo vaig a tutejar-te. En aquest moment el que fas és transportar a una quantitat de gent enorme a aquests anys en els que tot el món teníem aquesta referència, aquest punt de referència.
I era feliç, el seu punt de joventut, el seu punt de felicitat, que no tenia problemes d'hipoteca, ni tenia problemes de fills... Ni
I per als que ho tinguen, poden ser fets com, per exemple, el que portes d'aquest circ.
Sí, no? També, per exemple, a l'any 80... El Facebook en si conta anècdotes i curiositats, per el qual a la gent li puga entrar la curiositat per descobrir coses de Villarreal que no deixen de ser simples anècdotes, però que en veritat són... A vegades se poden confundir en llegendes urbanes, que es diu, no?
Com per exemple, el del circ, què va ocórrer?
Exactament, pues allà sobre els anys 80, crec que l'any 82, més o menys, va vindre un circ d'estos grans que venen a Villarreal en quan, que entonces en aquella època pues veure animals, o tenies que veure els documentals de Félix Rodríguez de la Fuente, o tenies que veure, no sé, el zoo, si tenies diners i te portaven els teus pares a Barcelona o a València.
Però no mateix anar a un zoo com que tindre ixes bèsties i jaulaes, no? Que eren animals salvatges,
molt
no?
Bé.
Els que
es portaven. Sí. I entonces es portaven en gàbies, no? I és que no, els xiquets que no se podien permetre, en els quals jo m'incluïa, no? Que els papàs vegades no te donen diners per entrar, pues anaves a esquadrinyar, no?
I dona rondaes, no? Va alrededor del circ.
Molt bé.
I les veies.
Es veies. Havien circs que feien com una entraeta xicoteta i veies els animals, veies elefants. Ja veus tu, un crio de 12 anys d'un poble de la plana a veure un elefant.
O una girafa.
O una girafa, o veure animals que habitualment fan l'espectacle d'un circ, no? Uh-huh. Hasta que un dia va haver un circ que resulta que antes de l'espectacle es va morir un lleó. Es va morir un lleó i el llomaor de turno va obrir la gàbia, el va agarrar. I entonces els circs es feien a les esplanades on estava el col·latge, bueno, el desaparegut col·latge Pio XII, hi havia una esplanada ahí antes de que eren tot pisos, i ahí anaven tots els espectacles de circ que venien al poble. Uh-huh. I sense tallar, sin res, la garra del coll, el arrastra uns quants metres i el tira a la séquia.
I el que era un rumor que diuen en Vila-real, n'hi ha un lleó flotant en la séquia mort, no era un rumor, era la realitat.
Era realitat. O sigui, va estar el lleó, va estar dos dies allí estancat en una barrera, perquè la séquia
claro,
en si...
Té barreres que no deixa passar el fem.
N'hi ha trams que no da so. I el que diguem que tots els crios que anaven a Pasqual Nàcher, a la Consolació i al Pio XII, i estem parlant de crios que fàcilment avui en dia poden rondar els 50 anys, 45-50 anys...
I gent que estarà sentint-nos i dirà, sí, sí, això és real perquè jo ho he vist.
Això, molt bé. Entonces, vas començar com un rumor que m'ho van comentar a mi, jo ho vaig ficar per transcendir l'obra si algú ho havia vist, perquè no deixa de ser una cosa
curiosa,
un lleó en la séquia de Villarreal que d'ací no res complirà 700 i pico anys.
Que pot ser no fora real i que fora un bulo, pues no, o un fake, com
sí,
diríem
sí,
ara,
bé.
No?
Pues sí, va ocurrir i va ser així, no? Entonces, va haver molta gent, dius, jo doné fe de que això va ser veritat. I
que va escriure en el Facebook i ha dit
sí,
que era real i que el va veure.
Sí, sí, va haver gent que ho va escriure i va haver gent que deia que era pues, davant del Pio XII i possiblement fora el circo Wonderland, que
ojo,
és un circo que habitualment sol vindre així en animals.
Que no, que actualment existís i se circ, és dir,
sí, sí.
I que tenia una gran trajectòria. Eh?
Molt bé, era dels grans, diguem, i va ocorrir això. Del lleó no se sap res. Hi ha gent que va comentar que va estar dos dies ahí i segurament l'Ajuntament va anar el
sí,
va treure
sí, clar.
Com el...
Al principi dirien, home, que n'hi haurà un lleó a la seca. I dirien, no, i clar, com ho dien xiquets, a lo millor que passaven,
claro.
Que eren els que normalment anaven per les parts perilloses, perquè, a més, recordem que en la séquia hi havia davant justet de la biblioteca un cabiró.
Sí.
Que tot el món, quanta gent ha caminat per damunt d'aquest cabiró?
Sí, l'amor al morbo de caure o caure estava a l'ordre del dia.
Pues era una de les coses, ara
sí,
que s'estan fent lo de la séquia, podria ser una anècdota més que podríem contar.
Sí, sí, i també tinc una altra anècdota de la séquia, que avui no la tinc preparada, també seria sobre els anys 80, que era una penya que va alquilar una cotxera al carrer Estació, que fa cruça en la séquia, i resulta que que te tiro, que no te tiro, al final cau a l'aigua. I este que tot banyat ja en roba de cap de setmana, tot el mismo da que anava, pues sí, pues se m'ho veu tirada a mi. Al final van anar 40 persones a l'aigua, no?
Però, hi havia més gent dins
sí,
la séquia
sí, sí.
Que en la penya, no?
Sí, sí, sí. Sí. A més, més d'un li di a sa mare, diu, no és que no te creuràs, lo que ha passat en la séquia és que m'ha caigut, però fill, si això porta tota la vida i ningú s'ha caigut,
no.
Com pot ser que t'hagis caigut tu?
Sí,
diu,
pues...
És que m'ha caigut jo i s'ha caigut més gent, també.
Sí, fins i tot hi havia un que tenia... Dona compte de l'anècdota, estàs parlant, no? Sí, sí, el nom de la penya podríem fer-lo públic. N'hi havia fins i tot que portava un braç en cabestillo que també va acabar dins de la séquia. És a dir, aquesta anècdota,
sí.
Jo crec que quasi tots coneixem algú
sí,
del
sí.
Que va acabar ahí dins, eh?
I l'origen de que se ficara la valla... Casualment el món és molt reduït i era aixina. El meu germà tenia un bar i hi havia un client que li diuen Emilio, que per cert era ajudant de m'abuelo treballant en carrosseries Gosalvo, i aquest home la veritat que era molt amant de la casalleta, no? Entonces un dia de tants va i cau, però com, claro, com no és el mateix que caiga un xicuelo de 20 anys que
no,
saps
claro,
que
claro.
És mitja guassa,
que és més àgil i
que un home de
65 claro,
anys
claro.
Eh?
L'origen claro. De la valla va ser per los efectos de l'agua con misterio,
molt
no?
Bé. Però com va veure que d'això i va veure que era la policia i perquè no el denunciaran, no, és que m'ha marxat i m'ha caigut. I llavors va crear un soc en este poble i a raïs d'entonces va fer tramos que hi havia una valla perquè no caiguera ninguna
sí.
Persona major.
Els trams més perillosos va dir així,
sí.
Valla, perquè
sí,
si
sí.
No els efectes poden ser terribles.
I va així en el diari Mediterrani i tot.
Més anècdotes que han pogut confirmar que este Facebook és molt seguit i és molt participatiu?
Home, jo tinc una altra anècdota. Això és al final d'acabar la guerra, la gent així passava molta fam i tot, i era un any que entonces estava molt de moda que Argentina ajudava a Espanya, Perón, Evita Perón, va enviar un superministre, embajador allí per a que a Franco li ajudara per a pa que donguera a menjar así arroz i de tot. I resulta que venia un embajador que anava a València direcció Barcelona. Estem parlant de que la Nacional 340 era el centre de comunicació d'este poble i passava per el mig del poble. I este home, per lo que siga, pues, va entrar per lo que és el Lledó, l'arbre aquell emblemàtic de l'entrada on està el Carrefour.
Sí, sí, el Llorón, era... el Llorón.
Molt bé, molt bé. I es va ficar pel camí el Creu de Aliaga, pim-pam, i se planta davant de l'Ajuntament. No obstant, ell estava embelesamat mirant, diu, bueno, així, com sap la gent que jo tenia que vindre? Per què dia a sol l'embajador i els quatre cotxes que anaven en ell? Perquè resulta que era la Puríssima. La bandera de la Puríssima i la bandera argentina tenen dos coses en color, en comú, el color blau i el blanc, que és el mateix color que la bandera argentina. Entonces se planta en l'Ajuntament a tot això, i ese dia l'Ajuntament estava el teniente d'alcalde, tota la banda de música, parecía Bienvenido Mr. Marshall, versión Villarreal. Claro, este home diu, ostres, com sabien que jo venia per així, me tenen la banda música montada, la reina de festes, però en veritat era que estaven tots concertats davant de l'Ajuntament per a dirigir-se a l'arciprestal per a fer la missa de la Puríssima, saps? Sí. Claro, l'home para, baixa, se veu el teniente alcalde, perquè l'alcalde encara s'havia dormit o algo i arribava tard, li dona la mà al senyor al teniente alcalde, i mucho gusto, nos hemos dejado... El teniente d'alcalde, al que té al costat, diu, home, això s'avisa, que té que vindre un embajador, a mi no me diu res, i així, saps? Hasta que van veure, bueno, és que vamos con prisa, nos vamos para Barcelona, però mucho gusto, ha sido mucho placer. Se puchen al cotxe, se'n van, apareix l'alcalde, però estos qui són? Ai, no sé, us que s'han enganyat, així, a la mona, a la provisió que anem tard. Que fem tard, no? O sea...
Això va ser les puríssimeres que vam estar tant o sigui, com ens agrada tant lluir aquesta bandera.
Sí, sí.
Però jo hi tinc una altra anècdota. I és que el primer any, quan estem en primera divisió, ve l'Espanyol a jugar.
Sí, sí, també va ser aixina. Va ser un any d'una eliminatòria de la Copa del Rei, també, en fetges de la Puríssima. I este poble és com el Madrid-Barça en qüestió religiós, o mis poble està de rosa com ara mateixa, o mis poble de blau.
De blau.
I en aquella època coincidia de l'Espanyol. Jo crec que l'equip de l'Espanyol, que entonces el Villarreal no era un equip com ara puntero en Europa, això era un equip de segona tirant para abajo, no? I claro, por allí, tan seguidos de l'Espanyol, pues de que era de ser un xoc.
No, els va pegar una puja de moral que van dir, però com podem tindre tants seguidors a Villarreal? És que en esta ciutat és increïble.
Sí, sí.
Tots els balcons, a més, tu imagina't, totes aquestes avenides, totes en banderes de color blavet, l'Espanyol estava encantat de la vida.
Sí, sí.
A mi m'agrada molt seguir-lo, a més, sóc una fan, i no ho puc evitar, però sobretot... ens ha llamat molt l'atenció que vostès foren l'únic que se fera ressò d'aquesta publicació que va fer El País, del depredador que marcó la vida d'un grup d'amics en los Carmelitas de Villarreal.
Sí, nosaltres, que quede clar, intentem ser un grup que informa i no opina.
Eixa és.
Perquè... a nosaltres en privat se mos acusa de que som una miqueta tendenciosos d'esquerra, se mos acusa també de tendenciosos que som una miqueta de dretes.
Ah, pues no se preocupe, el passa el mateix camí.
Entonces és una bona senyal. Entonces és l'equilibri, és perquè parles de tot i de tots parles. També van tindre una anècdota fa poc, per exemple, de la Guerra Civil. Perquè jo als meus pares sempre dia, mi abuelo tenia una casa el 2 de maig i l'aviació es va tirar a la casa. I jo sempre es preguntava, però qui vos va tirar a la casa? Ai, l'aviació. Bueno, però l'aviació, quan hi ha dos confrontaments, n'hi ha dos exèrcits, i pot ser... I jo crec que el problema d'ells ho tenien la majoria de la gent que es va tirar a la casa, que van ser uns quants. I un dia, llegint el llibre de J.P. Tartz, vaig veure que a Villarreal van haver 40 bombardejos. 40 bombardejos que, claro, algú que li diga que li va tirar la casa uns italians... o els alemans de l'aviació Còndor es deguera de quedar una miqueta d'això. Sí. Però és que també l'exèrcit republicà també va bombardejar una vegada Villarreal. I concretament van ser 19 vegades els italians, 20 vegades els alemans i una vegada els republicans.
Per tant, la conclusió que pot traure és que el que hem de fer és no entrar en cap guerra, evitar tot tipus de guerra, perquè al final el que li tira la casa sempre és el de ciutadà sí. de peu. Ahir on ja no ens marquen en ninguna tendència. Però per a mi sí que va ser, perquè mira, a mi m'ho van fer arribar a primera hora del matí, i clar, què ocorris? Que aquestes declaracions d'estos xiquets carmelites que vostès van publicar, i jo entenc que al ser la zona, el barri, va ser una molt bona decisió publicar-la, que no va tindre massa comentaris. Per què? Perquè estos xiquets que van ser abusats eren els que s'emportaven per les nits i no eren xiquets de Villarreal. És cert, no?
Correcte. Nosaltres ho enfoquem sempre primerament en qüestió de barri, després en qüestió localista i després sempre lo comarcal i com a molt, 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 molt provincial. Ja no m'ho enllunyem més, perquè sempre intentem que totes les notícies sempre siguin el més pròximes a la realitat nostra, del
això
dia a dia.
Això ho publica El País, i El País quan ho publica, i en aquest cas el Crist del Calvari se fa ressò, és perquè els carmelites està ubicat en la zona.
Correcte.
I nosaltres ens ho fan arribar, ens pregunten per què no han parlat d'aquest tema, i és perquè realment estos xiquets que tenen que donar testimoni, que permís d'una amiga el donen, no són gent de la zona.
No són, i damunt van faltar tots. O sigui, a veure...
Perquè es que anaven els carmelites i tornaven a casa. No parlem de que l'abusador existia i estava allí. L'abusador existia i estava allí, està localitzat i està, és dir, i no inclús és el papa el que ha demanat que isquen i que se condenen, no?
Correcte.
Sinó que no eren vilarealencs pròpiament dit, no?
Sí, sí. Nosaltres la notícia en si la van transcendir més que altra cosa perquè no deixa de ser que el convent està al nostre barri. I de fet ens van dirigir a la pàgina dient que ahí està la notícia i que cada un opine. Nosaltres no anem a juzgar si vam fer bé. De fet vam tindre gent que se va enfadar amb nosaltres per haver publicat. Però no n'hi ha que omitir la realitat.
Per a mi va ser un acte de valentia. És dir, per a mi va ser un acte de valentia perquè els carmelites estan ubicats en la seva zona i vostès parlen d'un fet que també va ocorrir en un moment donat, igual que n'hi han fets i anècdotes de tot tipus. També donen a entendre que quan algo no és de l'agrado, també
hi ha que dir-lo. Com nosaltres hem vanagloriat moltes vegades al padre Elías, que en bon puesto el tinc a Déu, perquè gràcies a ell el nostre col·lectiu ens ha ajudat molt. O sigui, ens han deixat casseroles supergrans que gastàvem per al col·legi perquè la gent major del nostre barri que fèiem sopars i dinars poguérem en això poder sortir a tots, no? O sigui, que nosaltres, més que altra cosa, és agraïment. Agraïment al mateix convent perquè té el nostre Crist ahí de custòdios, el guarden allí. O sigui, però que bones persones i males persones hi ha en totes les vinyes del Senyor. O sigui, no es precisa anar al convent, però tampoc n'hi ha que... no és acusar el col·legi de res, tot el contrari. Nosaltres, el col·legi i les persones que ho dirigissin ara, com en tots els col·lectius, n'hi ha persones bones i roïns, i a les roïns n'hi ha que assenyalar-les, perquè tenim que pensar que tots som fills, tots som pares, tots som germans, i a ningú ens agradaria que per no voler mirar o no voler escoltar o no voler això, d'ací a X anys li poguera passar alguna cosa a les nostres, no?
Jo ho vaig veure pues molt correcte per la seva part, igual que veig molt correcte i tota aquesta història que trauen i la participació de la gent, perquè ens dona aquest aspecte lúdic de la vida. Com, quan vostè pensa en traure alguna cosa, què és el primer que li ve al cap? O va per ahir, o la gent li diu per què no publiques sobre això?
No, habitualment és sobre la marxa. Tu, el ficat a llegir, jo soc una persona que m'agrada molt llegir. No soc, tinc que reconèixer que, aunque no parega, no soc lector de molts llibres, som més lector de premsa. Jo, des que tinc gust de raó, a ma casa sempre estava al Mediterrani i jo era el típic friqui que se llegia tot, no? Entonces, de les simples curiositats de qualque cosa, després que m'entrava el cusaní, ostres, així han ficat aquesta notícia, i jo me buscava per el meu compte i ampliava, no?
Informació.
Informació, que d'alguna manera és el que intenta plasmar en el Facebook, no? O sigui, ficar un mensatge que de menys de 30 segons, perquè la gent avui en dia no dedica temps a llegir molt, o sea, i entonces ho volen tot más caer i ho volen tot. Entonces jo li comentava antes a la teva companya, diu, jo ho faig com l'anunci ese que te fiquen en la tele, que apareix un cotxe, i ostres, ese cotxe m'agrada, però si t'agrada te quedes i m'agrada, però si vols saber més perquè després te crea la curiositat de que vols comprar-te, tu ja et fas per buscar-te, dius, ostres, este cotxe, a veure, oi, però este cotxe té aquests colors, té aquest motor, i saps la finalitat dels amics del que sense embafar, que crec que és la paraula, a la gent li crea curiositat, si vol conformar-se en el que té, de saber el que ha escoltat i se conforma, pot estar satisfeta, però si vol crear el seu huevo de curiositat, sempre té la seva opció de buscar avui en dia que tenim accés al mòbil, a internet, pues, ostres, este fulano qui era, pues, això és veritat, a veure...
És una manera de mantindre la ment àgil i de prendre coses noves.
Sí.
Quants seguidors té ara?
Estem rosant els 5.000. Tampoc vull més. Perquè tu diràs, perquè tenia que convertir-lo en un grup. I convertir-lo en un grup necessita administradors i gent, custòdia de les opinions ajenes, que lamentablement i afortunadament n'hi ha gent per a tot. No?
Sí, però en este cas... està molt ben tractat, és dir, no veig que tinguin massa... Ves sempre allò de que se diu popularment un bon rotllo, més que estar en tensions.
Sí, intentem sempre traure-te, i si traem temes, com han parlat antes, com este de Carmelites, o de la Guerra Civil, que aunque és una cosa que fa 80 i pico anys, per ahir mentira que encara arrastre diferències,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
I jo és una cosa que no concebis, no? Per exemple, quan van parlar d'alcaldes, per exemple, va haver l'alcalde de Villarreal, el de Burriana i el Nules, van haver tres alcaldes que es van fusilar el mateix dia.
Sí.
Però no entrem a valorar si aquestes persones van fer bé o van fer mal. La notícia és que en el mateix lloc, en el mateix dia, van... I nosaltres vam enfocar això enseguida, el que te comentava antes. És que van fer això, van fer l'altre. A veure...
La finalitat és la documentació, el saber, el participar en què sapiem un poc més de la nostra història.
Correcte.
Jo, normalment, el que sí que sol llegir molt és quan se publica algun fet... qui ha viscut d'aquest fet? I en aquest moment qui estava, que és molt bonic. És, sí. Almenys és el que jo veig.
Mira, i parlant de temes, hi ha un tema que tinc una espina que és l'únic que me van aconseguir fer-lo llevar. I t'assegure que me va saber molt de mal. Perquè mai se va... perquè sempre intente des del carinyo, des del molt carinyo. Tu saps el mèrit que té el doctor tal o el polític tal que va fer això, però tu saps què passa? Que quan passen davant ningú sap qui és aquesta persona. O ningú s'ha recordat, a no ser que el va viure en primera persona. Però n'hi ha persones que han viscut, han passat generacions i generacions i generacions i encara se'n recorden. I vam dedicar un article que se mos va disparar el Facebook de sol·licituds per a voler entrar i veure les fotos, perquè van aconseguir unes fotos de persones com, per exemple, Pastorella.
Vaya.
Pastorella era una persona molt boiguda en este poble.
Sí.
I, uns bessons, uns germans que no estaven tampoc, que sempre estaven discutint això, però la gent s'ha recordat d'ell.
Passa que els diguen el zipi-zapé, aquests
sí,
bessons?
Sí, pot ser. És que ara no recorde perquè tinc que tenir la xuleta,
però són persones populars d'un moment en un moment donat han format part de lo que és sí. El moment d'eixe Villarreal.
I me va encantar, quasi que te diria el 99% de paraules d'afecte, de coses boniques... que es dedicaven, ostres, a mi ha vist aquestes persones i m'han traslladat a la meva joventut, no?
Pues claro, igual que els mal... diguem mal noms, però els apodos.
Correcte.
Perquè a més jo vaig veure i jo buscava els apodos de la meva família i se troben, eh?
Sí, sí.
És dir...
A l'any 80, com te comentava antes, a l'any 82 o per ahí, la revista Cadafal, que n'hi ha que fer-li un homenatge a esta
revista. Un homenatge
revista,
total, sí, sí.
Que
sí,
no
sí.
Sé, jo sincerament no sé per què va desaparèixer. No sé si perquè arguments pa este poble, pa traure, n'hi ha pa dos revistes que atarà ahí en via anuals, podien traure
sí.
I de gent superpreparada i qualificada que el dirigien i escrivien articles, era impressionant. I recorde, pues en l'any 82, en la revista Cadafal, Esteban Cardarrius,
sí.
Un escritor,
sí.
Que en aquell any, mira, una de les coses positives del Facebook i de les redes socials és que en 10 minuts te poden fer, podes aconseguir escriure un llibre. Simplement en la documentació que t'aporta la gent voluntàriament.
Això és lo bonico.
Simplement per veure's marginar, el marginar entre cometes.
I aquesta documentació és documentació directa, real, viscuda per ells mateixa.
Correcte. I jo vaig aportar els 500 i pico, que hasta 573 que hi havia hasta entonces, diguem, documentats. O aquell home li deguera de costar Déu i ajuda.
Recopilats.
Molt bé. I de què era de costar Déu i ajuda, perquè no és el mateix que ara, que tu ara és un altaveu boníssim. Mm-hmm. Si les reses eren per a positiu, pots traure una mina d'or.
Sí, però al final és per a la que nosaltres volguem enfocar-lo. És dir, claro. Com el somriure que ens han tret és acabes de... Vos has tret tant a la tècnica com a mi quan has parlat de Pastorella, per exemple, sí. No? I dius, ostres, vaja, que sí, no?
És que a parlar d'ell perquè justament és la persona a lo millor de tots, la cumbre, no? Home, hasta Llorenç Poy, sí. Hi ha quadres
sí,
d'ell,
sí, sí,
o sigui,
sí.
Ha sigut artista, invitat en un quadre d'un prestigiós pintor i arquitecte, i la sort d'ací de Villarreal.
Fins i tot ha eixit en els quadres de Llorenç Poy. Lluís, jo te convide, t'emplace a que de vegades en quan ens contes coses del Facebook. Jo no sé quant de temps tindràs, però sí que tindria moltes ganes de que alguna volta, o encara que siga per telèfon, preguntar-te què són les últimes coses que has tret al Facebook.
Pues jo estaré encantat, sempre que puga.
I si n'hi ha algun tema que és una espineta per a posar-lo en el Facebook, però vols parlar-lo en la ràdio...
Bueno, i acabant el que te volia comentar de la zona, uh-huh. Hi havia un 1% de persones que ho van per aquests personatges, que ja te dic jo, missatges de carinyo, d'amor, de respecte, no? Perquè no han sigut metges, no han sigut filòsofos, no han sigut això, però...
Han contribuït.
Però que passen 5 dècades, 6 dècades, i tot el món se recorda d'ells, això no tot el món ho pot aconseguir, eh? Que jo puc dir veïns meus que a mi hauran falta, ai, però no me'n recordo jo. I aquestes persones se recorden. I tindre el mèrit de aconseguir estar en el record de totes les persones és senyal de que es han deixat marcats a lo positiu. No? I n'hi ha que quedar-se en aquest detall.
Això és lo bonico, això és la màgia de tindre pues bueno, tindre la possibilitat de saber lo que ocorre en la societat per mig d'una xarxa social. Lluís, m'agrades la paraula.
Sí, sí, jo, Susana...
T'emplace a contar en tu més voltes, te pareix?
Si vos agrada el que vos conte, estaré encantada de venir a contar-vos-lo.
Moltes gràcies, fins un altre dia.
Hasta la pròxima.
Deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can.
My friend so quietly,
who he think he is?
Look at what you did to me. Titty shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew, it's the beat in my heart just when I'm with you. But I still don't say just how you look and do it, no one else can. Come and look at some crazy right now.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
Joyería Lola Álvaro. Joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Y el siguiente invitado es Óscar Parra, él es crítico audiovisual. Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a escuchar un tráiler.
Here we are. Home sweet home.
Hey, I love you so.
Oh. Oh, what is that smell?
Uf. Sobra. ¿De qué vamos a hablar?
Asesinos en serie. Aprovechando el estreno Netflix de Dahmer, la historia de Jeffrey Dahmer, el asesino, el carnicero de Milwaukee, pues vamos a hablar hoy de asesinos en serie, que parece que es un tema que despierta un poquito de atractivo, así, a lo desagradable, a lo cruel, a lo prohibido. Y bueno, pues cuando quieras comenzamos esta...
Aquello de haberlos, haylos, ¿no?
Sí, no los hay muchos y de hecho, bueno, tengo que comentar que en la carrera que yo hice, criminología, siempre esperas, ¿no?, este tema como un poco como el que más despierta un cierto morbo en la sociedad, el tema de los asesinos en serie, y al final se pasa como algo pues casi anecdótico, porque realmente no, y afortunadamente no los hay entre nosotros, porque claro, son un determinado tipo de asesino, de delincuencia, que no es, pues son muy muy extremo.
En este caso, esta serie, hay gente que no la soporta, que no puede aguantarlo, sí, lo que ocurre ahí, porque dicen que un asesino en serie al final no empatiza con su víctima.
Exacto, exacto. No es que no empatice, es que no siente ningún tipo de remordimiento, evidentemente no siente ningún tipo de empatía, pero es más, hablaba aquí con las compañeras de la emisora, que dice que empezó a verla y no pudo acabar, porque también es un tipo de asesino, de criminal, es que es imposible ponerte en la piel de esa persona, porque bueno, pasa por muchos procesos para convertirse en lo que es. De hecho, Dahmer, esta serie que estamos comentando de Netflix, no va sobre no incide sobre el gore, sobre la sangre, sobre escenas violentas, sino más bien es un experimento personal de cómo una persona se puede llegar a convertir en un asesino en serie. Entonces, esta serie, advierto que es una serie dura y muy emocional, pero que no es una serie gore, sino es una serie en la que...
Sí, no se va más a la parte sangrienta, sino a la parte,
correcto,
psicológica.
Y de hecho empieza por el final, o sea, empieza deteniendo... Sí. O sea, las primeras escenas ya ves cómo él es detenido, y a partir de ahí te van hilando la historia de Jeffrey Dahmer, de cómo se convierte en un asesino en serie, de esa filia que tiene por las vísceras, esa madre que está enferma, esa separación, ese no adaptarse en el colegio, ese primero en el que parece ser que es homosexual y al final no. Todas estas cosas le van sucediendo y se convierte en Jeffrey Dahmer. Y de hecho hoy quería traer un poco el tema de asesinos en serie, porque sé que es un tema que despierta cierta expectación, y como decía un profesor mío, Pedro Briones, le mando un saludo, asesinos en serio, o sea que de verdad no es evidentemente, no es como la persona que comete un homicidio o un asesinato una vez, sino este tipo de personajes ponen en jaque a todo un estado.
Claro, pero 15 años en este caso, porque partiendo de la base de que es una historia real.
Sí, es una historia real.
Y de hecho su familia está a veces muy molesta porque ha ido varias veces, ha salido varias veces.
Y las familias de las víctimas también se sienten molestas, porque claro, una y otra vez ya se han hecho muchos documentales sobre El Carnicero de Milwaukee, y ahora pues esta serie, que la verdad yo la he visto, es un cañón de serie, está muy bien.
Está muy bien
hecha. Te coge el estómago, eso sí, y hay que tener un momento en el día de decir, bueno, pues voy a verla, no creo que se pueda ver en el móvil arriba y abajo, sino creo que es un momento más relajado, porque tiene muchísimos matices.
15 años matando.
Sí.
Yo te lo pregunto por tu experiencia,
sí,
¿no? Por lo que tú has podido estudiar.
Sí.
¿Puede estar una persona 15 años matando y llevar una vida completamente normal y pasar desapercibida en la sociedad?
Sí, claro, son psicópatas. Son gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos, va a buscar siempre su beneficio personal y su gusto personal, y no le importa pues estar un año, digamos, disimulando y haciendo una vida normal, si eso le va a llevar a su siguiente víctima.
Porque de cuando hablamos de este tipo de asesinos, siempre lo situamos en un sitio donde hay una gran cantidad de población, es decir, si hablamos de núcleos más pequeños, ¿se detectaría más rápido?
Es que son gente, vamos a ver, son gente que va a pasar desapercibido muy, muy a muchos ojos, ¿vale? De hecho, dicen que la gente que está en las grandes corporaciones, incluso en las más altas direcciones de los estados, hablamos de presidentes, hablamos de directivos de empresas grandes,
¿ejecutivos?
Son ejecutivos, altos ejecutivos, gente. Son gente, de alguna manera, tienen este rasgo psicopático, porque, por ejemplo, tú, seguramente, si una de tus trabajadoras te dice que su padre está enfermo o tiene determinada dolencia, pues tú esa noche seguramente estarás dándole vueltas y, jolín, que yo la aprecio y tal. Sin embargo, vamos a poner el jefe de una grandísima empresa de 5.000 trabajadores que le dice, no, es que fulanito tal, ese hombre va a dormir bien esa noche, va a dormir igual que siempre.
Es uno más.
Exacto. Pues entonces, extrapolándolo a lo criminal, este tipo de personas evidentemente tienen una ausencia de sentimientos, y también para lograr su objetivo, pues si tengo que camuflarme durante unos meses o no levantar sospechas, pues no las levanto. De ahí los casos reales que se han llevado a la pantalla, pues se hablan de 10, 15, casi 20 años, incluso ahora comentaremos alguno que no se ha logrado detener nunca.
Y este perfil psicológico, todos tienen los mismos parámetros, es decir, ¿podemos ponerlos a todos en el mismo perfil?
No, de hecho la búsqueda de los perfiles es lo que más
desconcierta,
lo que más desconcierta y lo que impide seguir el caso adelante, porque son gente muy, muy variopinta, no hay dos, digamos, asesinos en serie iguales, ni lo sabrá, porque son casos muy extremos, y aparte, y esto ya es una convicción mía personal, el Estado los trata como delincuentes habituales, como personas que delinquen, y no los trata como enfermos. Y yo, bajo mi punto de vista y la experiencia que yo tengo académica, para mí sí son enfermos. Pero claro, esto es un debate gordísimo, porque si se trata a estas personas como enfermos, pues tienen otro recorrido penal que no lo tienen si se trata como personas que son delincuentes. Evidentemente, a nadie se le escapa que una persona que siente excitación sexual tocando un cadáver, evidentemente es una persona que tiene una enfermedad psiquiátrica. Ahí está el debate, y bueno, pues afortunadamente, como hemos dicho al principio de la intervención, no hay muchos, no se conocen muchos, y aquí en España tenemos también pocos casos. Incluso los casos que tenemos de Estados Unidos son porque la televisión lo ha como o el cine lo ha como exacerbado, ¿no? Vamos ya a materia,
venga,
porque aquí estamos hablando de conceptos criminológicos. Bueno, esto ha sido excusa para hablar de los asesinos en serie y de cómo el cine ha tratado este tipo de delincuentes. Y bueno, primero hay que diferenciar en lo que los americanos llamaron el true crime y el crime, que es el true crime serían las películas o las series relacionadas con hechos que son verídicos, y el crime son la ficción. Ficción en el tema de asesinos en serie, pues tenemos Pesadilla en Elm Street, todo el mundo recuerda toda esta saga. Claro, es un asesino en serie, pero evidentemente ficción. Después tenemos Halloween, también películas como American Psycho y tal, que son películas de asesinos en serie, pero son ficticias, entran dentro de lo que se llamaría el crime, o sea. Y tenemos también, yo creo, bajo mi punto de vista, la película de asesinos en serie fantástica, no real, digamos, pero que al fin y al cabo mucha gente en su día pensaba que era una historia real. Vamos a escuchar un poquito el tráiler.
¿Se asusta fácilmente?
Todavía no.
Manténgase a la derecha. Le he puesto una silla.
Ah, estupendo, gracias.
La estaré viendo.
Las mantiene vivas 3 días. No hay evidencias de violación o abuso físico antes de la muerte.
Con el autodominio de un hombre maduro, scout, preciso y nunca impulsivo, no parará jamás.
La ayudaré a atraparlo, Clarice.
Es mejor que Aníbal Lecter no sepa nada.
Pues evidentemente, ojo. El silencio de los corderos, año 1991, dirigida por un grandísimo Jonathan Demme. Una grandísima película sobre asesinos en serie de ficción. No fue real la historia de Aníbal Lecter, aunque evidentemente despierta una atracción desmesurada esta película. Y bueno, hay que decir que Anthony Hopkins, el gran personaje de Aníbal Lecter, aparece solo 16 minutos en pantalla y se llevó un Oscar.
Ojo,
imagínense la interpretación, ya no solo la interpretación, sino toda la escenografía, la música, todo el ambiente, la chica joven que sale del FBI, que va a entrevistarse con un criminal súper peligroso. Claro, se te va encogiendo el estómago hasta que llegas a la cárcel, llegas a la celda y tal, y realmente pues solo aparece en esta primera película. Luego hay una saga del Silencio de los Corderos. En esta primera película sale solo 16 minutos, pero le bastaron para conseguir la estatuilla.
Jodie Foster también actúa muy bien.
Evidentemente, ¿eh? Jodie Foster.
Es un actor que sabe mimetizarse con el papel, es decir, hizo un gran papel, pero él sí se presta como actor a hacer este tipo de personajes.
Vamos ahora a hablar siguiendo de asesinos en serie, vamos a hablar ahora de, nos pasamos ya al mundo de las series, porque evidentemente recogen el testigo, y vamos a una de las series, para mí, que mejor refleja la relación entre detective y asesino.
Hay un sentimiento, ¿cuál lo notan alguna vez? Esa sensación de que la vida se te ha escapado entre los dedos.
Alguien te dijo una vez, tu vida es como una pesadilla en la que te despiertas cada día.
¿Había visto una cosa igual?
No, señor. Y como en muchos sueños, un monstruo aparece al final.
True Detective es una serie de televisión estadounidense de género evidentemente policíaco, protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Yo creo que no necesitan presentación, y bueno, saltando líneas del tiempo, va hablando durante 16 años que transcurrió que el director hace que transcurrieran los hechos del asesino en serie hasta que lo logran darle de caza. Está ambientada en Luisiana y la verdad es una grandísima serie. Yo creo que también fue en un momento en el que yo creo que dijeron, grandes artistas, grandes intérpretes pueden llegar a las series, tipo Matthew McConaughey y Woody Harrelson, que llevaban una grandísima trayectoria. Y bueno, en esta serie, que tengo que decir que son 7 capítulos, evidentemente, sí, se puede ver, y no es una serie súper larga, en 7 capítulos. Yo creo que es una película de 7 horas, más bien, porque así están planteadas hoy en día las miniseries. Y bueno, es una serie de, evidentemente, como muchas, el asesino no es el protagonista, sino la relación de los detectives, esa obsesión que causa una persona que va matando uh-huh. y que no pueden dar con él. Pues,
¿Está basada en hechos reales?
No. True Detective es fantástica.
Sí, me refiero a los asesinatos que ellos van investigando.
No. Aunque presta a la confusión, porque se llama True Detective, en este caso lo que quiere reflejar el director Pizzolatto es detectives de verdad, ¿no? Cómo son sus vidas y cómo les afecta más allá del caso, más allá de lo laboral, porque evidentemente les afecta a todos en su vida diaria, porque llega un momento que se convierte en una obsesión dar caza, ¿no? Antes de ir finalizando, tenemos que mencionar, porque es un espacio de cine, tenemos que hablar de El gabinete del doctor Caligari, del año 1920, que es una película muda alemana, es de la primera película dedicada a los asesinos en serie. En este caso era la trama, no sé si la han visto, pero bueno, está en YouTube la película, pueden ir a verla si quieren esta tarde, porque bueno, es la expresión de lo que se llamó el cine expresionista alemán, en su máxima expresión. Y la película, pues, la trama es de una persona, un hipnotista, que hipnotiza a una persona y es el que comete los crímenes. Aparte, es el año 1920, evidentemente no había efectos especiales. Todo está pintado, los decorados, las juegan con las luces y tal, y consiguen algo que, bueno, que la gente pues se marchaba del cine, ¿no? También como pasó con El Exorcista, cuando hay películas que de repente rompen con lo establecido y te ofrecen algo nuevo. Pasó con El Exorcista, que la gente se levantaba de la sala y se iba porque tenía miedo.
Dos cuñas de publicidad y continuamos.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grúa 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana i amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomás.
Y continuamos hablando de lo que son estos asesinos en serie llevados a la ficción, unas veces y otras basadas en hechos reales. Óscar Parra, crítico audiovisual, continuamos.
Vamos ahora volvemos a los hechos reales. Retomamos una gran película sobre asesinos en serie basada en un hecho real, Zodiac.
Querido director, soy el asesino de los dos adolescentes de las navidades pasadas en el lago Herman y de la chica del 4 de julio.
Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página. Quiere que salga en la edición de la tarde.
Grayson, ¿no tiene que acabar la viñeta?
El asesino del Zodíaco ha llegado a San Francisco.
Otra carta. ¿Los niños que van al cole son un buen objetivo?
Se ha puesto un nombre.
Griego. Código Morse, signos astrológicos, los utiliza todos.
Me gusta matar a la gente.
Una grandísima película, Zodiac, sobre un asesino que mantuvo un jaque a prácticamente a todos Estados Unidos, porque además se permitía el lujo de enviar cartitas a los periódicos, de hacer cuñas radiofónicas, y bueno, pues finalmente no fue detenido. Es una historia real, llevada al cine por David Fincher, y es una grandísima película, y también refleja evidentemente ese agobio de todo un país, porque clamando ya que por favor detengan a esa persona que no siga matando. Pero antes de acabar, me van a permitir que les ponga el tráiler de la que creo que es la mejor película de asesinos en serie y detectives de la historia.
¿Te gusta cómo te ganas la vida? Las cosas que ves.
La mayoría de las veces tienes que taparte los ojos. Te retiras. 6 días más y te habrás largado.
¿Cuánto llevas viviendo aquí?
Demasiado. Permaneceremos juntos día y noche hasta que me retire. Te diré quién es tu amigo y quién no.
Oye, llevo 5 años en homicidios.
Aquí no.
Señores, tenemos un homicidio.
Ni una sola huella, ni un solo testigo.
No.
Lo único que sabemos hasta ahora es que ese tío está completamente loco. Hay 7 pecados capitales. ¿Gula?
¡Seguro que querrás ver esto!
¿Avaricia?
¡Que nadie toque nada!
¿Pereza? ¿Ira? ¿Soberbia? ¿Lujuria y envidia? 7.
Prepárate para 5 crímenes más.
Si no tienen nada que hacer esta noche, se la ponen, la película.
Buenísima.
Porque es buenísima. Seven.
Buenísima.
Gran Brad Pitt, gran Morgan Freeman y gran, evidentemente, Kevin Spacey, el asesino en serie, que sirve como vehículo para esta relación de estos dos investigadores, uno joven, otro ya con una amplia experiencia, que forman un tándem brutal. La película es una de las mejores, como he dicho, de la historia. Y bueno, quiero que sepas que primero habían barajado nombres como Nicolas Cage o Sylvester Stallone para hacer de Brad Pitt, y al final fue Brad Pitt. O sea, nos imaginamos Seven con Sylvester Stallone.
Uh-huh.
Y Kevin Costner también rechazó la película,
¿la película?
¿No? El papel de Brad Pitt. Bueno, la película se llama Seven, con un 7, no uh-huh. se tradujo al castellano, sino es Seven para el idioma anglosajón, con un 7 en medio. La película se supone que transcurre en una ciudad, no se dice el nombre, transcurre en 7 días... O sea, que es como todo un 7 pecados capitales, como que todo se va juntando y todo tiene su cuadratura. Y bueno, tenía que hablar de esta película, que es una de mis preferidas, y pues encarna lo que es un asesino en serie, pues en su grado más máximo, ¿no? El que cumple absolutamente todos sus objetivos matemáticamente, y al final, pues bueno, no la voy a destripar ya totalmente, pero llega a poner en jaque a todo el cuerpo de policía en solo 7 días, con todo tremendamente milimetrado. Eso es Seven. A día de hoy yo creo que si no la ha visto, si usted que está escuchando esto no ha visto Seven, tiene que ir raudo y veloz a verla.
Las localizaciones para la película son distintos puntos, no queremos destriparla como tú sí. bien has dicho, pero ojo, las que eligen, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, es que no se pueden perder la película.
No, la verdad es que la película es imposible que una persona que no haya visto Seven, o incluso habiéndola visto, empezar a ver la película y pararla porque tienes que ir a comprar no sé qué, o porque incluso tienes que ir al baño. Yo creo que es una película que se ve del tirón, y todo, la escenografía, la forma de editar que sorprendió a muchísima gente, por esos primeros planos que hay con un sonido muy, muy alto. La película explora el lado más oscuro del asesino, porque les lleva a casi al delirio a los detectives. Y bueno, poco más que decir de esta grandísima película que se puede ver una y otra vez.
Cuando en tu trabajo habitual oyes o ves cosas, ¿llegas a pensar que estás o que podría ser el posible guión de una película?
Yo siempre estoy pensando en eso, ¿no? Si me preguntas a mí personalmente, siempre yo creo que pienso...
¿La realidad supera la ficción?
Sí, muchas veces sí.
¿Se lleva más realidad ahora a la pantalla de lo que se llevaba antes?
No, yo creo que ahora la pantalla, salvo en estas series que a veces nos ofrecen las cadenas en streaming, las películas de hoy en día suelen ser un refrito, ¿no? Y suelen ser coger como ideas que habían antes y poner muchos efectos especiales. Esa es la sensación que yo tengo en general. Y si quieres ver un poquito más de cine de autor y quieres ver un poquito de más personalidad, yo creo que hay que ir migrando un poco a estas series de 8 o 10 capítulos y tal, en las que hay cierta libertad. Por ejemplo, hace 3 años a David Lynch se le dio libertad para hacer Twin Peaks 3 de la manera uh-huh. que quiso, casi en secreto. Entonces, claro, hay que ir buscando un poco ese cine o esas series de autor. Y en el cine hoy en día, es que claro, encontrar una película así característica y genuina se hace muy complicado. Además, de hecho, hay como una psicosis por revivir cosas de los 80, de los 90, con muchos efectos especiales que yo no acabo de entender. Este cine, por ejemplo, este cine de Seven, esta película de David Fincher, esta película casi no tiene efectos especiales, es maquillaje todo, es el set de rodaje, es la iluminación, uh-huh. la forma de editar la película lo que te da miedo, lo que te engancha, y no es una persona que coge un edificio, lo levanta, lo tira, uh-huh. Hay una gran diferencia.
Ojo que Dahmer ha sido una serie, volviendo al principio, sí, a la que no se le ha dado demasiada publicidad,
no, bueno,
de la que no se ha hablado demasiado y que el espectador la ha localizado y ha sido el propio espectador el que la ha descubierto, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, Netflix al final es una maraña. A mí a veces me duele la cabeza cuando entro en la aplicación y veo todo lo que hay, ¿no? Pero sí que es verdad que vi que un amigo mío lo había visto y lo había puesto en redes, que era interesante, pero sí, estoy contigo que no se le ha dado un bombo. Yo creo que Netflix va también experimentando, ¿eh? Porque Stranger Things, por ejemplo, también fue un experimento un poco sociológico de decir, bueno, pues vamos a ver qué tal cala esta serie, y esto pues para mí está siendo la revolución, y bueno, yo creo que en una semana o dos todo el mundo estará hablando de esta serie.
De todos modos, también lo que nos da a entender es que el espectador cada vez es más mayor de edad, ya sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, y aunque no se lo publiciten demasiado, lo acaba localizando, ¿eh?
Sí, tenemos tan poco tiempo que yo creo que al final yo mismo lo hago y creo que mucha gente lo hará. O sea, tienes que seleccionar muy mucho la serie que ves, y aparte no te cuesta nada. O sea, tú empiezas a ver la serie y a los 20 minutos dices, esto no me engancha, voy a buscar otra.
Óscar Parra, ya esperamos ansiosos el próximo programa que nos traerás, ¿eh?
A ver qué inventamos, ¿no?
¿Pero aún se inventan cosas?
No, está todo inventado. Entonces, ya.
Muchas gracias.
Vale, hasta luego. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling in my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you pay me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real, els dies 15 i 16 d'octubre de 10 del matí a 8 i mitja de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, records de la infantesa, eines de treball i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters, els dies 15 i 16 d'octubre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
Great Little People llega a Villarreal de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
I ara anem a parlar de les alqueries del Niño Perdido, perquè ahir, en un dels actes taurins, concretament en el Bobo en Corda, van hi haure un incident. Concretament, una dona va ser traslladada a l'Hospital de la Plana després d'haver-la atès allí mateixa, en l'infermeria de dins mateixa del recinte on va estar ferida. Anem a parlar amb l'alcaldessa, Esther Lara. Molt bon dia.
Bon dia.
Esther, primer, com es troba la dona que va ser ferida ahir per el Bobo en Corda?
Pues está estable, está hospitalizada, va a ser trasladada de inmediato después de haber sido intervenida a la enfermería móvil. Y pel que sé, per lo que parla també és familiar, pues bueno, en una punció en un braç, una costella trencada i bueno, pues poqueta cosa, en contusions del mateix colp i poqueta cosa més.
Lo que diuen que va ser un revolcó, no? És dir, fonts presencials per lo que ens diuen és que el bou en corda s'apara, entra en un carreró que era la primera franja del carreró estret i a la que la gent se dona compte, pues clar, van hi haure esta dona ferida i algunes persones també que van sofrir contusions.
Sí, va ser aquesta dona, com haguera pogut ser qualsevol altra persona de la que es trobava allí, perquè va ser un moment on el bou guanya un poc de corda a la gent i se n'entra cap al carreró i bueno, pues sorprèn a la gent que es troba allí, no? I pues, va ser ella la que estava allí, però el que dic, qualsevol altra persona que s'haguera trobat que haguera pogut passar el mateix.
De les altres persones, que no sé, hi ha gent que diu que són 5, hi ha gent que diu que són 6, no sé, no té ningú, no revestís gravetat en ningú altre?
Cap, la resta, pues bueno, són xiquetetes erosions i rascades i algun colp, però res greu.
Mire, també diuen que, no sé si vostè això pot contestar-me, que portaven la corda un poc massa solta.
Bueno, jo no estava present allí en el lloc, no puc confirmar-li 100%, però tots sabem que és un animal brau, no?, que té la seva força i que a voltes, pues bueno, és normal, no?, que puguen soltar corda simplement per mantenir també la integritat de la resta dels participants i dels col·laboradors que hi ha. És una cosa que pot passar i que porte més corda, menys. Crec que forma part del mateix acte taurí i que, per tant, és algo que pot resultar normal, no?, en la modalitat del bou en corda. Crec que és una cosa que pot ser normal.
Els veïns respecten les normes, per exemple, anem a parlar de menors en els actes taurins, que és una de les coses que està enguany per tots els fets que han anat ocorrint, s'està parlant molt?
Pues la veritat que ens trobem menors sempre dins del recinte, tenim que cridar l'atenció i pues bueno, és un poc difícil de controlar, no?, perquè hi ha que contar que les viles dels bous són uns espais oberts que són grans, en aquest cas, o sigui, les alqueries, perquè compta molts carrers, i que si tinguem que tindre un policia o inclús un col·laborador taurí que cridarà l'atenció a cada accés, la veritat que se necessitaria moltíssima gent, no? I és difícil de controlar perquè, pues clar, n'hi ha molta gent, no?, participant de l'acte taurí, de la qual cosa també ens alegrem, no?, però per contra pues, resulta a voltes difícil el poder-ho controlar bé, però sí que hi ha menors que estan moltes voltes dins del recinte i que bé, no sabríem, és el que resulta difícil de controlar, no sabria dir-te quina seria la solució, perquè jo crec que radica ja un poc de cada un, però és difícil.
És la primera volta que passa un succés així a les alqueries?
No, hem tingut a tres vegades també hem tingut agarrades, però bueno, depèn cada una de la gravetat, però jo crec que l'acte en si, pues, tots volem que isca bé, no?, però aquestes coses sempre sabem que poden passar també.
I després, algo que també ens ha ocupat molt de temps en moltes tertúlies i és el tema dels seguros, perquè en este cas hi ha seguros que les despeses paga, per exemple, pues, si hi ha algun mort, si hi ha algun invàlid o alguna persona que alguna minusvalia, però n'hi ha asseguradora que no paga les despeses d'hospitalització. En el cas d'alqueries, com és?
Mira, nosaltres enguany hem tingut problemes serios per a poder trobar una assegurança que ens acoplara a les alqueries, però hem treballat sempre en la premissa de que teníem clar que si l'assegurança no ens cobria, com sempre hem fet, de el que són les despeses sanitàries d'anys il·limitats, no anàvem a fer els festejos taurins, no? Evidentment, ens ha costat més diners, però que si ho val, es paga i se fa la festa en total seguretat, i per tant, el que són els danys sanitaris es tenim coberts de manera il·limitada. Aleshores, és una cosa que teníem clar, no?, que si se feia se feien més bous al carrer, se feia en totes les condicions de tranquil·litat, no? Per almenys per als organitzadors, en aquest cas com a ajuntament, poder estar tranquils que passarà el que passarà, estàvem coberts.
Per lo que fa al bou en corda, els demanen un plus extra per el fet de no estar dins d'un recinte?
Cada especialitat del tema del bou, igual que les embolades, són diferents. I bueno, es contracta tot. No sabria dir-te exactament la despesa que suposaria per ser el bou en corda, perquè, òbviament, fem una totalitat de tots els esdeveniments taurins que n'hi ha. No sabria dir exactament, no? Sí que sé que les embolades moltes voltes van a banda de qualsevol una vesprada de bou normal i corrent. I suposo que en aquest cas el bou en corda també, per ser un altre tipus de modalitat, pues, no sé si portarà afegit alguna despesa de més.
Per el que fa a la imprudència o la responsabilitat dels participants, perquè clar, la sensació que tenien, mira, jo vaig a dir una frase que m'han dit a gent que he preguntat, la sensació que tenien era que anava a eixir un gosset en una corda, i clar, això és molt dur, no?
Talvolta el bou en corda, la gent assimila que com va en corda ens dona una falsa seguretat, no? Però, com he dit abans, no deixa de ser un animal brau. I bé, jo crec que tota precaució a vegades és poca i que se té que intentar, no? Que la gent siga conscient de lo que suposa l'acte taurí. Perquè a voltes, on menys ens podem esperar, tot i que tingueu controlada la situació, pues te pot pegar un susto, no? I pues bueno, en aquest cas el bou en corda té la peculiaritat, no? Que com va en corda no és un gosset que porta una cadena, no? Un gosset d'una cadena a vegades també s'escapa. I en aquest cas és un bou, no? Un bou que pues, quan se pot desviar per algun lloc, pues pot fer mal, no? I en aquest cas, pues, bueno, no sé responsabilitat, perquè jo crec que al final tots ens tranquil·litzem de veure que és el bou en corda, veus la gent, pues, bueno, gent major, de més edat, en qualsevol cantó, pues, en fi, és moment de festa i la gent se confia a lo millor un poc i a vegades, pues, mos pega gust.
El fet que hagi passat pronte farà que almenys en el que queda de bou la gent vagi un poc més en compte, no? Però algo que també li preguntaria i és, imagines que la policia local li demana la documentació a un menor i veu que és menor, se pot multar? És dir, és que la multa existís. Se plantegen el fer-lo de forma seriosa, això?
Bueno, nosaltres, sé que el dissabte per la vesprada, col·laboradors taurins, que també fan la pròpia funció de si veuen algun menor, sí que van requerir presència de policia per a identificar a gent que hi havia, no? En aquest cas era un grup de joves, que clar, evidentment, n'hi ha gent que té 18, n'hi ha gent que té 16, no? I això a vegades és el que resulta també un poc difícil, l'identificar qui és menor i qui no. En aquest cas, se va fer una advertència en primer lloc i se van retirar ja del recinte i no s'han tornat a veure, no? Però si ha arribat el cas, es té que fer, evidentment, com en tot, doncs, la força de seguretat i l'autoritat que té la policia, caldrà fer-ho, perquè una és la funció pròpia de la policia i l'altra és el que toca, no? N'hi ha que es començar també a actuar, no? I fer les coses com cal, perquè no té que desmereixer el que és la festa del bou, no? Jo penso que per a que siga un èxit la festa del bou n'hi ha que respectar les normes. N'hi ha que reforçar seguretat i poder mantindre en totes les garanties, pues bueno, lo que és la nostra tradició per el bou i el que sabem ho fent sempre.
Però cal dir que vostè com a alcaldessa havia, a més m'ho ha dit al llarg de la seva intervenció, que si no haver tingut tot el seguro cobert, no haveren decidit no fer actes taurins.
Si no podem garantir un acte en la seguretat que correspon, evidentment no ens podem llançar a la piscina i fer-ho sense aquesta seguretat, no? Jo no responc com a Esther Lara, sinó quan firmem l'assegurança, quan contratem aquesta assegurança, és per a tot el poble. Aleshores, n'hi ha que donar la màxima garantia a tot el món que participe en aquest acte i que ho faci pues, també amb la tranquil·litat, no? De que qualsevol cosa som els organitzadors i tenim aquesta responsabilitat, tenim que respondre com toca. Uh-huh. I que teníem clar que això tenia que ser així, no?
Pues ser Lara, alcaldessa d'Alqueries del Niño Perdido, moltes gràcies per haver-nos atès i espero que acaben de passar les festes d'allò de lo més bé.
Gràcies a vosaltres.
De la frecuencia modular.
La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana alerta de l'increment de l'atur a la indústria de Castelló i demana accelerar mesures contra els costos energètics.
La CEPA ha valorat de manera positiva les dades de l'atur i afiliació corresponents al mes de setembre a la Comunitat Valenciana, encara que amb matisos perquè els registres a Castelló no són bons, i preocupa la forta pujada de l'atur en la indústria d'aquesta província, per la qual cosa ha demanat accelerar les mesures que contribuïsquen a reduir els costos energètics. Al seu parer, destaca i preocupa la pujada de la desocupació en tots i cadascun dels sectors castellonencs. En taxa anual, l'atur descendeix en les tres províncies, però la pujada de la desocupació registrada en la indústria castellonenca en taxa anual resta vigor al descens interanual en aquesta província. En aquest sentit, la SEBA ha assenyalat en el seu anàlisi per sectors que hi ha una baixada generalitzada de l'atur en el sector industrial, però preocupa la forta pujada en la resta de sectors. Escoltem a representants de la SEBA.
Los datos de paro y afiliación en la comunidad son buenos, aunque con matices, porque los registros de la provincia de Castellón no son buenos. En un contexto de subida del paro a nivel nacional, la Comunidad Valenciana, con 1.250 parados menos que en el mes anterior, es la tercera región en la que más ha bajado el paro en términos absolutos y la cuarta en términos relativos. Es también positivo que siga avanzando la contratación indefinida y, de hecho, supera ya en 3,2 puntos la registrada a nivel nacional. Pero nos preocupa la subida del paro en todos y cada uno de los sectores castellonenses. Teniendo en cuenta los datos que hemos conocido hoy, así como las perspectivas en el corto y medio plazo que recogimos ayer en el informe de coyuntura y perspectivas económicas de la CEP, insistimos en la urgente necesidad de acelerar todas las gestiones que contribuyan a reducir los costes energéticos, que en la actualidad son uno de los principales motivos de preocupación de empresas y familias. Los elevados precios de la energía y su persistencia en tiempo están estrangulando la actividad en importantes ramas del sector industrial, cuyas empresas pueden verse obligadas a tomar decisiones estratégicas.
Presentat el primer pla de formació de serveis de bombers i bomberes forestals. Una aposta decidida del Consell per un aprenentatge continu.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha afirmat que la preparació integral del servei operatiu de bombers i bomberes forestals de la Generalitat ajudarà a enfortir la capacitat de resposta davant futures catàstrofes. Bravo, que ha inaugurat aquest dimarts el primer pla de formació del servei de bombers i bomberes forestals de l'IVASPE, compost per 47 cursos i 2.900 hores de formació, ha destacat l'aposta decidida pel Consell per una preparació contínua i l'especialització dels serveis d'emergència.
I la prova del taló als bebès incloirà la detecció de 3 malalties més i ha permet diagnosticar precoçment 35 casos de metabolopaties en 2021.
El programa va aconseguir una cobertura total del 99,95% dels 35.810 nascuts i nascudes en la Comunitat Valenciana en 2021. Gràcies a aquest programa es van detectar en 2021 un total de 35 casos de les malalties congènites endocrinometabòliques que formen part del garbellà neonatal de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en la cartera comuna bàsica dels serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut.
I la Diputació arranca el programa formatiu en capacitats digitals per a dones desocupades en el marc de la recuperació, transformació i resiliència.
El programa pretén impulsar l'emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere. En aquest sentit, el diputat de Promoció Econòmica i Ocupació, Pau Ferrando, ha destacat que aquest programa té l'objectiu de millorar l'ocupació futura de les dones i l'impuls de l'emprenedoria digital.
El General de Castelló se reforça amb nous quiròfanos de cirurgia major ambulatòria, cirurgia assistida per robot i equips d'alta tecnologia.
El conseller de Sanitat, Miguel Vínguez, anuncia l'adjudicació de les obres del bloc quirúrgic de l'Hospital General per 1,6 milions que permetran dotar de 3 nous quiròfans l'àrea de cirurgia major de l'ambulatòria. L'anunci s'ha fet en la visita al centre per a conèixer el funcionament del robot quirúrgic Da Vinci.
Vamos a empezar la ampliación de quirófanos en este centro. Se van a habilitar 3 quirófanos nuevos para cirugía mayor ambulatoria. 3 quirófanos de 36 metros cuadrados aproximadamente cada uno de ellos y que nos va a permitir una cirugía que disminuye no solo la lista de espera, sino que también aumenta la seguridad del ciudadano y la rapidez en los tiempos quirúrgicos. Sabéis que la cirugía mayor ambulatoria es una técnica que permite intervenciones quirúrgicas con una recuperación prácticamente ya domiciliaria, y también esto para el ciudadano y fundamentalmente para Castellón es trascendente.
Estás escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Pues això és el que volem, tindre menys llistes d'espera. Els deixem les 2 del migdia, però no se'n vagin perquè entra el meu company Javi Mata i de ben segur té moltes coses interessants que contar-los.